migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pilar estava parlant del cas del Pol, aquest net que ha fet un intent de suïcidi per culpa del bullying. El Pol tenia un punt, com explicava la Pilar, d'autisme, d'Asperger, i la pressió al buit que li feien a classe, doncs li va empènyer aquest intent de suïcidi. Això s'afegeix a altres casos com el de Sallent, per exemple, amb un cas més dramàtic, amb mort, resultat de mort i ferides greus. Nosaltres de seguida parlarem amb el pare del Pol, parlarem extensament amb ell sobre la situació i sobre el que està fallant, que possiblement és una reflexió de tota la societat. Aquí s'ajunten dues coses molt clares. Tenim, per una part, els intents de suïcidi, que fins no fa gaire era tot un tabú parlar d'això. Els mitjans de comunicació, tots, no acostumàvem a parlar de tot això, no traiem el tema. Per una qüestió clara, una qüestió que deien llavors els experts, que no es parlava de tot això, perquè el fet de parlar doncs era com una mena d'incitar a la societat, d'ajudar la gent que tenia aquests pensaments a suïcidar-se. Més aviat, ara la tendència és tot el contrari. Parlem dels problemes, donem llum als tabús, parlem d'aquestes situacions, i segurament, parlant d'aquestes situacions, malauradament, segurament, no en tots els casos, perquè mai és el 100%, però segurament hi hauran persones que trobaran una sortida i trobaran, possiblement, l'esperança a una porta a on trucar per evitar tot això. Això per part del suïcidi. Si parlem ja de bullying i ho afegim tot, tenim un drama. Tenim un drama importantíssim. Segurament tots els que tenim certa edat i hem anat a col·le quan no hi havia cap sensibilitat davant de tot això, tenim unes quantes vergonyes per guardar, i segurament hem estat testimonis, víctimes o persones que han fet bullying. Sense adonar-nos, perquè segurament el cas en aquell moment no veu el mal que s'està fent. Hi ha moltes vergonyes per no explicar, però sí hi ha moltes coses que solucionar, i segurament tot això passa per l'educació, per la sensibilització i perquè farem d'aquí una estona parlant amb el pare del Pol, el senyor Josep, parlar del tema, donar llum al tema. Perquè així segurament hi ha portes i llums on trucar, i aquest és el què. Soc el José Miguel Cruz i això és Migdia des de COPE Catalunya i Andorra. I el temps, atenció, perquè fa fred. I continuaran les temperatures baixes. A migdia es recuperarà una mica, però la sensació de fred continuarà important, sobretot per la tarda, quan s'emmarxa el sol, doncs continuarà important. Fred important per sota de la mitjana, perquè toca per l'època, encara que recuperaran tímidament de cal cap de setmana per arribar al que és per l'època. La tempesta Juliet ens va enviant aquests vents i aquest estat de la mala mar que tenim a tota la costa. Això sí, no s'esperen potser un plogim molt dèbil arreu de costa per Girona i alguna nevada testimonial al Pirineu. Més enllà d'això, doncs fred, que seria possiblement el que més important. I després de veure com tenim el temps, anem a veure com perdre pes, com guanyar salut. Doncs ja sabeu que hi ha una solució per tot això, que podeu posar en marxa a partir d'allà, que és el plan 1-2-3 de Clinitep, porque si te cuesta perder peso y quieres bajarlo, pues el plan 1-2-3 te echa una mano. No es solo cuestión de dietas, ejercicio, pasar hambre para bajar la tripa, las cartucheras, los tobillos, incluso eliminar la retención de líquidos también, ¿eh? Enriqueta es dietista del plan 1-2-3 y nos va a explicar cómo perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas y deshincharnos. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, Cruz. Pues sí, vamos a hablar del plan 1-2-3, que es lo más efectivo para bajar de peso y para siempre. Yo te garantizo que perderás peso y centímetros, pero más rápido y fácil de lo que crees. No son batidos, sigues comiendo y en tiempo récord y con salud bajaremos de 4 a 7 kilos.
Es que además, Enriqueta, es que recuperamos salud, agilidad, sí, autoestima, vernos mucho mejor en el espejo y además es apto para todo el mundo, para chicos, para chicas, hombres, mujeres, todas las edades, incluso si eres celíaco, diabético o hipertenso también, ¿eh? Enriqueta, cuéntanos, ¿cómo funcionan el plan 1-2-3 durante estas 3 semanas?
Vale, vamos a hacer un repaso. Venga. De las 3 semanas, Cruz. La primera semana hemos de tomar unos sobres con sabor a piña. ¿Qué nos hacen? Pues una limpieza del sistema digestivo. Nos ayudan a deshincharnos y a bajar hasta 3 kilos. Llega la segunda semana, que también son sobres, estos con sabor a naranja, y que nos van a ayudar a eliminar esa tripita, a combatir el estreñimiento. Reduciremos centímetros y volumen y seguiremos perdiendo peso. Y tercera semana, las cápsulas captagrasas nos van a ayudar a atrapar esa grasa resistente localizada para que sigamos perdiendo peso sin perder la masa muscular y sin efecto rebote. Y sí, sí, hemos hecho las tres semanas y el resultado, de 4 a 7 kilos menos.
De 4 a 7 kilos menos, así está. Pues llama ya al 650-51-52-53. Es totalmente natural, de extractos de plantas, y al bajar de peso vas a recuperar tus niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Y Enriqueta, además, las tres infusiones más la faja adelgazante de esa defecto sauna fantástica van incluidas, son gratis con el plan 1-2-3.
Tenemos esta gran promoción, Cruz, que con el plan 1-2-3 los oyentes de COPE que nos llamen ahora, y repito el teléfono, 650-51-52-53, van a tener con el plan de regalo las tres infusiones, que son la detox, más la lipo, más la drena, pero también hoy esta faja sauna correctora de postura de cara a la espalda, ajustable, unisex, que da un calor por delante para destruir esa grasita en la tripita, ¿eh? Esta gran promoción gratis con el plan 1-2-3, que lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio por mensajería, sin gastos de envío, y solo tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53.
Pues llama ya, no lo dejes para mañana, porque hoy es tu oportunidad. Enriqueta y su equipo están ahí en el 650-51-52-53 para informarte sobre el plan 1-2-3. Bueno, además, importante, voy a dar el detalle, claro, el plan 1-2-3 tiene registro sanitario, porque no puede ser de otra manera. Está realizado por Laboratorios Clinitec aquí en España. Repito el teléfono, 650-51-52-53, y recuerda, Enriqueta, que tenemos esa gran promoción para los oyentes de COPE.
Claro que sí, al llamar, que digan que escuchan COPE, y con el plan tendrán pues esta gran promoción, las tres infusiones y la faja sauna de calor, gratis con el plan 1-2-3, para que por fin, que no hay excusas, porque lo puede hacer todo el mundo, como tú bien has dicho antes, para que por fin podamos bajar peso, bajar volumen en un tiempo récord, tres semanas, de 4 a 7 kilos menos. 650-51-52-53.
Enriqueta, un besazo muy grande, gracias.
Patunets,
molt gran. Patunets, cuida't, adeu, adeu. I de seguida, molt atents, perquè tindrem, parlarem amb el pare del Pol, el Josep Gual. Parlarem de bullying i parlarem d'aquest extrem, com un nano de 15 anys, o les nenes de Sallent, encara que 12 anys, si malament no recordo, 12 anys, doncs arriben a un punt de desesperació, a un punt de no veure sortida i intentar suïcidar-se. Malauradament, en el cas de les bessones de Sallent, una ho va aconseguir. De seguida parlem de tot això amb la Yolanda Canales. Benvinguda, Yolanda.
Què tal?
I en parlem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
La historia de Nacho y su familia es peculiar, porque se atrevió a hacer una de esas cosas que se nos pasan por la cabeza a veces. Seguro que en alguna ocasión, pasando el día en un pueblo pequeño, has pensado eso de ¿y si me quedo a vivir aquí y no vuelvo a la ciudad? Bueno, pues Nacho lo pensó y se atrevió.
Un sentimiento de comunidad que se ha perdido en las ciudades, incluso en pueblos más grandes.
Escucha aquí a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Desde que soy madre me importa mucho más la seguridad. Necesito que estemos protegidos cuando estoy con él en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque puedes conectarla también cuando estás dentro de casa o pedir ayuda con el botón SOS. Ellos responden en 20 segundos y te envían ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
una xacra. El bullying ha estat una xacra des de sempre. No estem parlant d'una cosa nova, tampoc, eh? Estem parlant d'una cosa que ara sí que som molt més sensibles davant del tema. Ara sí que prestem atenció. Possiblement no tota la necessària a tenor de los resultados, però sí que ho tenim clar. Segurament, si fem memòria de quan nosaltres anàvem a la cole, identificarem clarament casos de bullying o que hem vist, o que hem patit, o que hem fet. Moltes vegades, possiblement, sense adonar-nos. Perquè si, en aquest cas, hi ha una conya marinera que es transforma, sense pensar, en una tortura per la persona del que és víctima d'aquesta burla. Avui en dia, doncs, la qüestió és molt diferent. Afortunadament, com explico, doncs, augmenta la sensibilitat, però crec que no tots els protocols funcionen com han de funcionar. Yolanda Canales, bon migdia.
Bon migdia. I potser el cas del Pol i, efectivament, d'aquestes germanes de Sallent són l'exemple. I alguns professors també ho han dit, que el problema és que potser sí que es detecta a l'escola o a l'institut, es canalitza el problema, però què és el que falla? Que igual algunes d'aquestes persones que fan assetjament han d'acabar ateses en algun centre públic, han de rebre algun tipus també d'atenció psicològica, però quin és el problema? Que no hi ha hores, perquè no hi ha...
Eines, no hi ha...
Exacte.
No hi ha efectius.
La salut mental està també oblidada aquí a Catalunya, la sanitat pública en aquest cas, i al final qui acaba pagant les conseqüències són les víctimes, no els agressors. I estem parlant d'això, de la conscienciació del bullying, i ara tornem a parlar del bullying perquè hem conegut, clar, aquests dos casos que són, no sé, que han marcat molt, no? Perquè estem parlant de menors d'edat. Dues nenes que van saltar des d'un balcó a Sallent, des del balcó de casa seva, des d'un tercer pis. Dues nenes de 12 anys. Una sí que tenia intenció de suïcidar-se, la germana Bessona, bueno, era per acompanyar, perquè la seva germana no estigués sola. Malauradament una va morir, l'altra encara continua ingressada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. La Generalitat va negar, en un primer moment, que hi hagués bullying, ho va negar per activa i per passiva, però clar, van començar a sortir testimonis de familiars i d'amics que, bueno, que van explicar...
Tot el contrari, sí, sí.
Exacte, que van explicar que aquestes noies sí que eren assetjades pel seu origen argentí, i a més... perquè una d'elles també, doncs, es veu que havia mostrat la seva intenció de canviar de gènere. Això no ho havia confirmat la família, però bueno, és una de les qüestions que apunten. I altres pares de l'Institut de Sallent, on estudiaven aquestes nenes, també han dit que els seus fills han patit bullying per part d'aquest grup, del mateix grup que va assetjar les nenes de 12 anys. La Generalitat va demanar ahir perdó, va dir que evidentment alguna cosa havia fallat, promet investigar i arribar fins al final, però és tard, no? Almenys bueno, per aquestes nenes i també pel Pol.
Crida molt també l'atenció de la burocràcia, de l'administració en aquestes qüestions. A veure, l'administració és l'encarregada de posar els protocols, però no podem amagar la porqueria sota la catifa. Això no es pot fer mai. Solucionar aquest tipus de coses és agafar el brau per les banyes. Això s'ha de fer. Tenim al telèfon, precisament, el pare del Pol, aquest nano que es va llançar des d'un quart pis...
Sí, a la ràpida.
A la ràpida, que ha sobreviscut, afortunadament, d'aquest intent de suïcidi per bullying. Josep, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies. Sí. Primer de tot, com està el Pol?
Bueno, dins de la gravetat de les lesions, està fora de perill, i ara ens espera una recuperació important.
De fet, explica'ns quina va ser la situació exactament, perquè va ser al voltant de Nadal quan ja vau començar a detectar que el Pol no tenia la motivació per anar a l'escola i vau detectar que alguna cosa no anava bé.
Mira, el Pol és un nano... Que té un grau d'autisme més que era Asperger, diguéssim, vale?
Sí.
Asperger. Llavors, ell és un nano intel·ligent, un nano que funciona bé, però aquests nanos tenen molta dificultat per relacionar-se. Llavors, ell ja porta en aquest institut, ens van traslladar a viure a la ràpida, i porta en aquest institut, doncs, ja un curs i mig, ja és el segon curs. I no ha aconseguit connectar amb ningú. El nano està molt sol allà, molt sol, però bueno... Diu, però ja està, hi ha alguna cosa més. Diu, bueno, és que estic així a sobre del col·legi, els nanos que em fan mofa, i que de vegades se'n riuen de mi. I, hòstia, a partir d'aquí van demanar, em sembla que era al mitjans de gener, van demanar una visita amb la tutora,
sí,
del Pol, i bueno, van tocar el tema, el Pol està molt sensible aquests dies, i...
Sí.
i que hi ha uns nanos per aquí que, bueno, que li fan alguna de mofa i ell, doncs, es troba malament, se sent malament i inclús ja no... A l'hora del pati ja es quedava a la biblioteca, acabava de fer deures. Ens deia ell que es quedava per acabar de fer deures, però en realitat es quedava perquè no estava de gust al pati. No estava de gust. I, bueno, el que ens va xocar va ser el dia que el Pol li va passar això. Va trucar el director de l'escola, preocupant-se per ell, molt atent i tal, però ens va dir que ell no era conscient de que li passés res al Pol d'aquest aspecte, si amb ell ningú li havia comunicat res.
Carai, però vosaltres a les reunions amb el tutor sí que vau comunicar que existia aquest problema.
Sí. Aviam, jo ara m'he enterat dels passos com van. I, esclar, el passo al 2, que és la comunicació del tutor al director, no es va fer.
D'acord.
Ja suposo que deuen tenir. Pensa que estem parlant d'un institut que està dissenyat per 400 alumnes i n'hi ha quasi el doble. Llavors van de cul, parlant
ja.
Malament.
I, clar...
I doncs, en aquest cas, però se'ls hi va passar, se'ls hi va escapar.
Que el Pol va decidir fer el que va fer, pobre, suposo ja empenyat i per aquest situació d'angoixa pel bullying...
Esclar, nosaltres, evidentment, no pensàvem pas que estava en aquest punt.
Clar.
Pensàvem pas que estava en aquest punt. Clar, i nosaltres, clar, el dia que ho va fer-ho va ser molt fort, perquè va venir normal, com un dia normal del col·le, va dinar normal, no vam detectar absolutament res, i després de dinar li vaig dir, vale, fes una mica de deures, que sí, però demà ja ho tindràs fet. I sí, va posar allà on estava el menjador, que és on t'ho fa, jo em vaig anar al meu quart un rato i la meva dona estava en un despatx a casa, però a 10 metres d'ella, allà.
Ja, ja. Saps?
I, bueno, cap un rato, la dona surt al despatx, hi ha una carta allà, molt rara, explicant moltes coses.
Sí.
I jo em començo a sentir ambulàncies i, bueno, estava allà baix.
Mare meva. No m'ho vull ni imaginar. Estic sentint el teu relat i se'm posa les peces de punta. Bé, de totes maneres, clar, el Pol ara també us ha animat a vol denunciar la situació, no? Perquè, clar, la comunicació de tot això, posar-ho en evidència...
El post aquell que vaig posar al Facebook no se'm va ocórrer a mi, vull dir... El Pol sempre ha estat conscient, des del primer dia... I va dir que ell el que volia fer-ne difusió d'això perquè se sapigués el que li ha passat, perquè no vol que passi més. Un nano que té molta consciència social. I bueno, vaig penjar aquest post i s'ha fet viral i a partir d'aquí, doncs, bueno, però que està bé que es vellugui tot això, està bé que es vellugui tot això.
Des del Departament, des de la Generalitat, us han trucat per interessar-vos per vosaltres o...?
Bueno, la veritat és que m'és igual. Ara no estem tampoc per aquest tema. Igual, no. ni he pensat, ni ho trobo a faltar, ni...
Ja. No sé. Des del col·le us han donat suport psicològic i aquest tipus de qüestions?
Bueno, des del col·le, jo m'imagino, com que això està en procés d'investigació, perquè els Mossos han obert una investigació, el col·le estan hermètics.
Ja.
Estan hermètics. Des del col·legi, jo m'imagino, perquè és un tema legal, no sé, no tinc ni idea, però estan hermètics. Ara, des de l'associació de pares del col·legi, sí, totalment. I estan convocant accions. Mm. I ara mateix també, ara m'ha tocat una dona que és de l'associació d'autisme i estan convocant una manifestació per aquí davant de l'hospital pel diumenge.
Doncs...
I que la societat s'està mobilitzant, eh? I des de l'escola, ja dic, des de l'associació de pares, de l'APA, també estan fent coses, estan fent moltes coses.
Doncs, senyor Josep Gual, gràcies per atendre'ns i tant de bo el Pol es millori el més aviat possible.
Molt bé, moltes gràcies.
És testimoni d'aquells durs, eh? Tu poses a la pell com a pare, Yolanda, o com a mare, clar.
Sí, sí. I desapareixes un moment perquè estàs fent, què sé jo, qualsevol feina i de cop i volta...
Bueno,
com no devia estar, no? En quin punt límit havia d'estar aquest nen?
Això deixa les vergonyes a l'aire de moltes coses que segurament s'han de mirar. Per exemple, els protocols, que han fallat aquí, que comentava el Palau
Pol. I no responsabilitzem els professors, eh? Perquè
no,
és el que
no,
diu
no,
ell.
No.
Una escola amb 500 hi havia el doble.
I aquesta és l'altra qüestió que anava a dir. Precisament una escola pensada per 400-450 hi ha prop del doble. Llavors el control és molt més feixuc, per dir-ho d'alguna manera, eh? Yolanda Granés, moltes gràcies.
A tu, adéu.
Cuida't. De seguida, doncs, actualitzem titulars aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Comienza el circuito Clínica Servidices Golf Tour 2023 by COPE Cataluña. Ya está abierta la inscripción para la primera prueba que se disputa en Panorámica Golf el 27, 28, 29 y 30 de marzo. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Instituto Oftalmológico Tres Torres y Clínica Servidices. Expertos en aparato digestivo y obesidad. Colabora Axio, Cleveland Golf, Federació Catalana de Golf, Rickson y Eagle Club Barcelona.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cat Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
¿Conoces la nueva gama electrificada de Nissan? ¿Has oído hablar de la nueva tecnología e-Power? No dejes pasar esta segunda oportunidad y ven hasta el 4 de marzo a probar uno de nuestros nuevos modelos. Entrarás en el sorteo para conseguir uno de los 50 forfés dobles que sorteamos para pasar un día en La Molina. Consulta condiciones en la web de los concesionarios adheridos. Nissan Romauto, Nissan Motor Llançà y Nissan Santi Enrique.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
El Barça cau a la Lliga i li espera un examen molt complicat a la Copa. Arriba un clàssic que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Dijous, des del Santiago Bernabéu, Real Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Miguelito, Poli Rincón, Manolo Sanchí, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Hora d'actualitzar titulars de la jornada. Carlos Osada, bon migdia.
Què tal? Bon migdia. Doncs mira, s'ha confirmat el pacte de l'escàndol Laura Borràs. La Fiscalia ha rebaixat de 6 a 2 anys de presó per a Isaías Herrero i de 3 anys a 4 mesos de presó per a l'empresari Andreu Pujol per l'adjudicació irregular de contractes quan Laura Borràs era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El fiscal sol·licita que se'ls apliqui a aquests dos, a Herrero i a Pujol, doncs l'atenuant de confessió, com també, com et deia, tant per Pujol com Herrero. En canvi, el Ministeri Públic manté la petició de 6 anys de presó per Laura Borràs i també 21 anys d'inhabilitació per presumptament prevaricar. Veurem què diu la sentència final. Estarem també avui a la Fira de Barcelona i som encara per conèixer més novetats que es poden veure al mobile. Avui la Clara Fernández ens explicarà com és i com funciona el tren càpsula que en un futur podrà connectar Barcelona amb París en només 2 hores i a només 30 minuts en Madrid. El mobile hi ha exposada una maqueta d'aquest nou mitjà de transport que té una velocitat que fa esgarrifar.
1.200 quilòmetres per hora.
Sí, sí, imagina't tu.
Increïble, això.
No podes pas mirar el paisatge.
No, no, això segur que no.
I estarem també a la Sagrada Família, que va recuperant ja la plena normalitat l'any passat, l'any 2022. Més visitants, més famílies i més turistes que queden contemplats en el balanç que s'ha presentat aquest matí. Després de la pandèmia, l'any 22, és el primer en què la Basílica ha mantingut portes obertes ja amb total normalitat. L'obra s'han reprès també amb la finalització de les dues torres, la del Bou i la del Lló, i en el temple també l'ha explicat aquest matí si ja hi ha alguna data aproximada per la finalització d'aquests treballs. Ho explicarà després l'Iker Mons, eh?
Carlos, gràcies.
Vinga, que vagi bé, adéu.
L'actualitat esportiva amb l'Albert Díez. Albert, bon migdia.
Bon migdia, senyor Cruz, bon migdia a tothom.
Demà tenim derbi, anada sí. de la Copa del Rei, semifinals, clàssic, perdó, derbi, clàssic, correcte.
Però entenc, entenc el concepte i el fonament, gràcies. Que són termes que habitualment ajuntem quan hi ha un partit de la màxima, no? O sigui, un Espanyol-Barça, que seria més acurat el que entenem com a derbi.
Correcte.
Però demà tenim un Real Madrid-Barça aplicat a la Copa, l'anada de la segona semifinal d'aquesta competició, que és un clàssic.
I dins d'aquest clàssic sembla que en Sofati entra a la llista de convocats.
Sembla no, ha entrat a la llista de convocats. 21 jugadors del conjunt blaugrana, és a dir que es confirma les informacions d'Helena Condis. D'una banda, ja ha tornat a entrenar avui, de l'altra ja té l'alta mèdica recuperat d'aquest cop el genoll esquerre. Insisteixo, és una llista de 21 jugadors per viatjar demà mateix a la capital d'Espanya, on a la nit es veuran les cares. L'últim clàssic va ser a la Supercopa. Va guanyar el Barça 1-3 sí. i va aixecar el títol. Hem de dir que aquesta competició i aquestes eliminatòries de semifinals de la Copa arrenquen avui amb l'eliminatòria 9 de la nit entre Osasuna i Athletic Club. Dos partits, el d'avui i el de demà, que explicarem al Tiempo de Juego de Cope. Acaba de parlar Xavi Hernández. El gran titular que deixa el tècnic del Futbol Club Barcelona és que el Real Madrid és el favorit per aquestes semifinals de la Copa. És el gran argument de la jornada. Estarem a la Ciutat Esportiva del Barça a partir de les 3 i 5 de la tarda per repassar l'última hora del conjunt blaugrana i sentir el seu tècnic. I des de Madrid ha parlat Carlo Ancelotti, però la gran novetat ve de la gespa, perquè sembla que el Real Madrid recuperarà a Rodrigo. I fora d'això, que insisteixo, serà la portada i tindrà molts minuts a l'edició d'avui d'Esports Cope, la gran cita del dia en l'àmbit que ens toca és a l'Eurolliga femenina de bàsquet. Caixa o faixa per l'Espart Girona. Partit decisiu a Salamanca. Perfumeries Avenida, Espart Girona. Si guanya el conjunt català, serà equip de les eliminatòries de l'Eurolliga. Serà equip dels quarts de final.
Albert, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor Cruz. Bon programa. Gràcies pel seu temps.
Gràcies pel teu. Quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzem tota l'actualitat esportiva a Esports Cope amb el Joan Ballori. De seguida parlem, atenció, de la gran pregunta. Estem davant d'una sequera importantíssima. Ja sabeu que hi ha restriccions a l'agricultura, a la indústria, entre altres coses. Doncs el següent pas, i estem a un pèl de començar les restriccions per l'aigua de boca. A un pas, això si no plou, evidentment. Una de les mesures que s'han posat en marxa, o que es volen posar en marxa, és buidar el pantà de sau. El que queda al pantà de sau, doncs buidar-lo. Per què? Per què buidar el pantà de sau? En què ens ajudarà tot això? I quina és la situació? De seguida en parlarem amb l'investigador de l'ICRA, l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, el senyor Sergi Sabater, sobre el tema. En parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Luces, cámaras, acción. Comienza el mes de los Oscar con todo su glamour.
Es un espectáculo que se sale de lo habitual.
Su luz, sus grandes películas y sus grandes actores. Todos los sábados estrenamos una película de Oscar para que no se pierda el sabor de las grandes producciones.
Tomad buena nota de ello.
En marzo, sábados de Oscar, en 13.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y, sobre todo, vehículos renovados más duraderos. Porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer, solo piensas en el mañana. Y ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta el 31 de marzo para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en spoticar.es.
migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El que no s'agrada del tot és la sequera. De ti puede, però de la sequera no tant. Tenim un problema, i un problema, si no plou, bastant important. I és un problema que no solucionarà una llevantada que tinc... No, calen unes quantes. Bé, la sequera està a tornar. Ja s'han pres mesures restrictives, com per exemple a l'agricultura i a la indústria, a l'aigua de rec, etc. Tot això per evitar restriccions a l'aigua de boca. Però no plou. No plou com ha de ploure. Llavors, estem a un pas i mig, si m'apureu, d'aplicar restriccions a l'aigua de boca. Una de les mesures per lluitar contra la sequera quan s'arriben a aquests punts és, per exemple, o de les que s'han proposat, és acabar de buidar el pantà de sau com a primera mesura. Parlem d'això, de la sequera, de la situació, de què es pot fer amb l'investigador de l'ICRA, de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i professor de la Universitat de Girona, el senyor Sergi Sabater. Sergi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, la situació és d'alarma, d'alerta total per sequera. Sembla que això no es revertirà en els pròxims dies, ni ja veurem en els pròxims mesos. I una de les mesures és buidar el pantà de sau, fer un trasbassament d'aigua, no? Primer, què significa aquesta mesura? Jo no l'havia sentit mai.
Bé, això s'ha d'entendre de la següent manera. Els embassaments de sau, Susqueda i Pasteral fan una única unitat de gestió, i això és l'aigua que bàsicament porta aigua de boca a tota la conurbació de Barcelona, Girona, junt amb les aigües del Llobregat.
D'acord.
És menor capacitat i, per tant, menor capacitat, diguem, de provisionament per tota, vaja, estem parlant de gairebé 6 milions de persones. Llavors, en aquesta idea de la unitat de gestió, doncs l'Aigües Ter Llobregat i l'Agència Catalana de l'Aigua han decidit, diguem, portar l'aigua de sau, que encara queda, cap a Susqueda. Això és una mesura de gestió que és una mica xocant, en el sentit de que segurament es deixarà l'embassament molt sec, però és una mesura que es pot comprendre per aprofitar l'aigua que encara queda a l'embassament de sau. En una situació, com tu has dit molt bé, d'extrema necessitat i d'urgència, doncs els hectòmetres cúbics encara queden. Mentre tinguin una qualitat acceptable, es poden traspassar cap a Susqueda, quedar emmagatzemats allà i després fer-lo servir.
D'acord. És una qüestió d'aprofitar la qualitat de l'aigua. Per què baixa aquesta qualitat de l'aigua, llavors? És que no és la mateixa qualitat a l'aigua que queda a sau que la que hi haurà a Susqueda, en aquest cas?
No, és una qüestió de volum, de la dinàmica de la massa d'aigua. S'ha d'entendre que ara mateix, per exemple, estem encara a l'hivern. Després, si no tenim sort i la primavera no plou, doncs, evidentment, aquesta aigua no incrementarà substancialment. El problema seria l'estiu. A l'estiu, les masses d'aigua experimenten un fenomen que es diu estratificació. És una cosa física, no té cap tipus de secret. I el que vol dir és que les masses d'aigua que queden per sota no interactuen amb l'atmosfera i, per tant, doncs, acaben tenint problemes importants de pèrdua d'oxigen, perquè hi ha molta matèria orgànica que es consumeix. No vull ser molt tècnic, però la situació és aquesta. No?
D'acord.
Llavors, el que va succeint és que aquesta aigua llavors té cada vegada una qualitat pitjor. Jo crec que la idea que hi ha al darrere és, precisament, abans que això succeeixi, de portar aquesta aigua, com he dit, de sau Susqueda, per aprofitar-la, i, evidentment, llavors es troba amb una massa d'aigua molt gran, que és la massa de Susqueda, que es barreja amb aquesta aigua, i, per tant, podem assegurar que la qualitat serà bastant millor que la que deixéssim allà a sau, perquè segurament es convertiria, a l'arribar a l'estiu, sobretot, com dic, a ser una aigua doncs, de molt difícil aprofitament.
Clar,
per tant, que s'ha de fer el més real possible, això. Sí.
Clar, Sergi, estem a un pas d'una alerta total d'emergència. De fet, ja hi ha restriccions, com explicava, la indústria, l'agricultura... Sí. Però estem a un pas, també, de l'aigua de boca, no? Sí. Llavors, quan ha de ploure perquè això es reverteixi?
Home, La veritat és que el càlcul no l'he fet, però el que està clar...
Aproximadament.
Portem molts mesos en una situació de poder molt poquet. Mira, el nostre clima és un clima sec a l'hivern i a l'estiu. A l'hivern plou poquet, naturalment, i a la tardor i a la primavera ha de ploure.
Sí.
Llavors, a la tardor nostra ha plogut molt poquet. Llavors, si a la primavera no tenim una primavera amb molta pluja, una primavera que seria una primavera humida, no recuperaríem aquestes reserves i, per tant, doncs, evidentment, tindríem una situació de cara a l'estiu molt complicada. I el problema seria no només aquest estiu, sinó tornem, cada vegada podria ser pitjor de cara a l'any vinent, en què si tornéssim a tenir una situació de tardors amb poca pluja, etcètera, etcètera, perquè l'estiu no plourà. O si plou, ja sabem com plou. Plou d'aquella manera tan,
sí, sí,
tan tormentosa, però res més. Llavors, doncs, aquesta és una mica la situació. Durant molts mesos no ha plogut suficient, les reserves s'han anat esgotant, i per tant ara, si no plou amb molta intensitat, especialment a la primavera, doncs tindrem una situació molt crítica.
D'acord. Clar, pensava en tot això i en aquesta situació. Hi ha hagut una situació semblant a la que estem vivint o a punt de viure?
I tant, i tant. Sí? No s'han tingut, el que passa que no ens en recordem d'aquestes
coses. No, jo per això jo dic saps, penso que això va ser quan era petit o no, però no tinc memòria, per això t'ho pregunto.
Jo crec que va ser el 2008, aquella famosa imatge dels vaixells atensant-se al port de Barcelona.
Ah, doncs no era tan petit, llavors és que no me'n recordo.
Aquesta imatge que va donar la volta al món d'uns vaixells de cisterna portant aigua,
sí.
Si us en recordem,
sí, d'això. Sí.
Abans que això, just abans dels Jocs Olímpics, també l'embassament de Sau, gairebé també va quedar eixut, vam tenir la sort que llavors va ploure abans dels Jocs Olímpics, això estic parlant del 92, És a dir, tenim situacions d'aquestes cíclicament. I el problema és que és molt probable que aquestes situacions es facin cada cop més freqüents.
Per culpa del canvi climàtic. Estem davant d'un canvi climàtic, això et refereixes, no? Que aquest cicle possiblement...
Em refereixo al canvi climàtic i em refereixo a que cada vegada som més gent.
Clar.
A veure, nosaltres som 7 milions de persones a Catalunya.
Clar, clar.
Consumim aigua. Tot i que el nostre consum per càpita és molt moderat. Jo crec que amb això els catalans som exemplars. Però, vulguis que no, amb els recursos que tenim, que som minvats, doncs, evidentment, amb la gent que som, i amb els recursos que cada vegada poden ser una mica menors, aquesta és la previsió, doncs, evidentment, aquest escenari es pot anar repetint. És a dir, no ha de ser una cosa tan excepcional, desgraciadament.
Ja.
Ho anirem veient.
Després, entrem ja a la darrera fase de la xerrada, i és mirar de cara al futur. Coneixent tot això, i coneixent aquest cicle, coneixent que amb el canvi climàtic i la situació, i que cada cop som més gent, això pot anar pitjor, o que sigui més sovint aquestes qüestions, què es pot fer? Quines solucions es poden tenir? No sé, desaladores, potser? No sé, s'ho passava pel cap, això.
Sí, les desalinizadores, per exemple, home, jo crec que la desalinizadora del Prat de Llobregat està treballant ja d'allà a plena intensitat, perquè si no, la conurbació de Barcelona seria la primera que ho sentiria, això. Això és el que va passar el 2008 amb els famosos vaixells, i això és el que va estimular o va fer possible, doncs, que es construís la desalinizadora del Prat. Jo crec que aquesta és una opció, però no és una opció excel·lent, perquè nosaltres som un país deficitari en energia. Les desalinizadores són cares a nivell energètic. Llavors, quines altres solucions tenim? Home, l'estalvi. L'estalvi és una, evidentment, una mesura essencial. La reutilització de l'aigua. És a dir, tenim una aigua, generem aigua residual. Molts països que tenen dificultats de recurs són, per exemple, Israel, ho és un, són capdavanters en la reutilització. No es quedarà d'altre que reutilitzar l'aigua. Ja ho fem, però hauran de fer-ho més.
D'acord.
I, evidentment, hauran de repensar també una mica, jo diria, el model de país que volem. És a dir, algunes coses que fins ara fèiem, doncs igual no les podem fer. Perquè...
Com per exemple, que no es podria... Que...
Com per exemple, home, nosaltres ens basem molt en el turisme.
D'acord.
Molt en, diguem, en una agricultura que encara s'ha de modernitzar una mica més. Jo crec que l'agricultura ha fet un esforç, però encara no suficient. Per tant, doncs, tot això, tenim molts boscos que segurament no hauríem de tenir. Bueno, hi ha uns canvis en el país importants. L'agricultura s'ha abandonat, els boscos han tornat o han ocupat molt espai, els boscos consumeixen aigua. Bueno, doncs al final tot plegat és el que explica, doncs, junt amb aquesta situació del canvi climàtic que explicàvem, doncs al final explica, doncs, que tenim una situació complicada que haurem de fer, haurem de posar-nos a asseure'ns i posar-nos d'acord amb què volem fer, no?
Doncs senyor Sergi Sabater, professor de la Universitat de Girona, investigador de l'ICRA, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable, i tant de bo les pitjors previsions no arribin.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
I aquest és el què? Doncs, malgrat siguem estalviadors en aigua els catalans, doncs el problema el tenim. Què és el que passarà? Com la climatologia ens afavorirà en aquest cas o no? Ja veurem què passa, però l'alerta la tenim. I de seguida parlarem de tacte i contacte. La necessitat de les persones de tenir tacte i contacte per sobreviure, per viure i no morir. És un què? No acabo d'exagerar, eh? De seguida en parlem de tot això aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Hola, Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52. 253.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Quédate con este sonidito porque a partir de hoy un pitido como este y una notificación nos van a avisar de catástrofes o de emergencias como, por ejemplo, terremotos, incendios, temporales de frío.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿De qué forma nos van a llegar a partir de ahora estos avisos, estos mensajes de emergencia, estos pitidos?
No es necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los teléfonos móviles que ya existen y que estamos utilizando todos los días están habilitados.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El tacte i el contacte, aquesta necessitat tan humana de tocar en aquest cas, eh? I parlem precisament amb la presidenta de l'Observatori d'Investigació de Comunicació i Ciències Afins, la Marta González. ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida, buenos días.
Bien hallado, muchas gracias, José Miguel. ¿Cómo estás tú?
Yo bien, un poco resfriadillo.
¿Tocas mucho?
Lo que me dejan. Es que... pero
tú tocas. ¿Sabes con qué tocas tú? Con la voz.
Bueno, pero no es físico, ¿no?
Es importante también, ¿eh? Ya es algo. Ya contribuyes en el toque, pero la verdad es que es el tacto y el contacto.
Claro, a eso me refería yo. Yo lo interpretaba con como algo más físico, claro, en este caso, ¿no?
Claro, lo que pasa es que también se incluye al final un poco también con el tema de la voz, que también es importante, ¿no? Que aunque, te voy a decir una cosa, el tacto y el contacto, lo más importante es la mirada sin ningún tipo de palabra ni emisión oral, ¿eh? Porque muchas veces con la mirada o con la expresión de la cara ya decimos bastante, ¿no?
Aparte de tocar o no tocar. Precisamente, ¿eh? Aparte de todo esto, están los abrazos y demás. Se hizo un experimento precisamente con dos monos recién nacidos, sí. y a uno sí que lo tocaban, lo acariciaban, lo mimaban, y al otro no. Y al que no tocaban, murió.
Sí, claro. Claro, es que necesitamos los abrazos son imprescindibles, el contacto, el tener esa relación, ese calor entre una persona y otra es imprescindible. Bueno, se han hecho muchos estudios, muchos experimentos con muchos grupos de personas en los que se han hecho incluso con los ojos vendados, donde recibían pues toques y caricias de extraños durante 5 segundos. Y fue llamativo que el 75% de los hombres y de las mujeres que fueron objeto de este estudio fueron capaces de identificar la preocupación, el miedo y la tristeza, así como la rabia y la simpatía, e incluso la felicidad de la persona que les estaba tocando. Imagínate, en un breve espacio de tiempo, que son 5 segundos, que 5 segundos son nada. Bueno, en la radio es mucho, pero bueno, en la vida, si queremos fuera de la radio, es menos, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que la gente percibía si esa persona estaba furiosa, si tenía estaba simpática, si era simpática, si era, estaba preocupada, si tenía miedo, porque el miedo se detecta, porque además el miedo da una tensión en el tacto de la piel tremendo, ¿sabes?
Mm-hmm.
Entonces, tenemos, claro, con la piel, porque somos mamíferos, y los mamíferos somos seres biológicos, de tacto y contacto.
Estoy entendiendo que estas personas con los ojos vendados eran capaces de detectar todos estos sentimientos solo a través de un roce, de un tacto, de un contacto de 5 segundos.
Sí, señor. El 75% de esas personas que fueron objeto del estudio lo percibieron.
Sin hacer trampa. Yo esto me parece un poco... Hombre, me cuesta que se llegue a estas percepciones con los ojos vendados y solo tocándote, o sea, tiene miedo, se está feliz.
La respiración, a lo mejor también la respiración, ten en cuenta que hay muchos factores, los que yo ahora estoy hablando un poco, sintetizando un poco el estudio, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero, por ejemplo, la respiración, la gente está que a veces respira muy hondo o respira de una manera específica, te da una sensación de que esta persona no está bien, ¿sabes? Bueno, o sea, pues, sopla, ¿no?
Sí, sí, es un buen experimento para llevar a cabo en casa. Me tapo los ojos y que me toquen y a ver.
Sí, sí. Además, ten en cuenta que ahora a los niños les hace todo nada más que nacen, están en contacto con los padres, ¿no? Que quieren que no vayan en cochecito de bebé, sino que vayan con esa mochila para que tengan el contacto con los padres y ellos puedan percibir cómo está su padre y su madre, ¿no? O las personas que los cuiden. Entonces, eso es verdad que eso va creando en el cerebro pues un área muy importante en lo que es la parte sensorial y la parte emocional, y que también, claro, eso ayuda al desarrollo cognitivo, perceptivo social y también el desarrollo físico, porque el desarrollo físico es importante. Ten en cuenta que el no abrazarte, en la época de la pandemia, que la gente nos abrazaba porque, bueno, por el tema del contagio, por el tema de que estábamos aislados, ha habido muchos problemas luego neurológicos y psicológicos porque les ha faltado eso, porque hay gente que ha vivido sola, aislada, totalmente aislada. ¿Y qué te vas a hacer? ¿Te vas a abrazar con una pared? No. Entonces necesitas el contacto con los seres humanos.
Hombre, realmente no sé si tú has visto, creo que recordar que era la Rambla de Barcelona, entre otros muchos sitios, gente que daba abrazos gratis.
Sí. Sí.
Yo nunca me he fiado, digo, estos me quieren robar la cartera. ¿Tú te dejarías dar un abrazo así gratis por un desconocido?
Yo estoy de acuerdo contigo, tal como está la situación, pero claro, luego está la situación, eso te provoca un miedo, porque me abraza y me roba, o mientras me está abrazando, otro me está sacando la cartera por detrás, porque a veces, ya sabes tú que hay... No, estoy de acuerdo contigo. Eso es muy bonito, muy romántico, es fantástico, es, bueno, muy cool, pero al final no crea una... no te da esta seguridad que te tiene que dar el abrazo, porque al final se diluye el efecto del abrazo con el miedo que tú tienes de que te roben la cartera.
Bueno, pero yo he puesto el ejemplo de robar, pero a fin de cuentas, ¿no? Aunque no me roben la cartera, claro, es un desconocido que te está abrazando. A esto no lo puedo llamar abrazoterapia.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Que como es un ser humano, y estamos hablando de abrazarnos de congénere a congénere, es como los animales.
De acuerdo, entiendo, sí.
¿Eh? Entonces, el abrazo de congénere a congénere está bien, porque tú percibes, pues eso, a lo mejor son 5 segundos o 10 segundos en el que tú percibes cómo esa persona está. Hombre, hay gente que tiene menos sensibilidad o percibe menos esas cosas, pero a veces tú te das cuenta de ciertas... ves a una persona y dices, esta persona tal... te haces un esquema. Y a lo mejor has hablado con esa persona, nada más le has dado la mano. El dar la mano, por ejemplo... cuando tú ves la mano y es en plan pescado, dices, esa persona, vaya afecto que tiene.
En plan, ¿eh? En plan pez bullit, eso que es mano como de gelatinosa.
Exactamente, que dices, te hagas hacerle así con la mano. Anda, hombre, no me des la mano, porque ¿para qué? No. Entonces, bueno, dicen, se dice que los estudios, todos los estudios que se han hecho muchísimos y se siguen haciendo, que una persona no puede sobrevivir sin contacto físico, y es verdad, porque fíjate que hay gente que van, por ejemplo, en los hospitales, enfermos terminales, hay personas voluntarias que van a cogerles la mano y abrazarles y acariciarles la cara, ¿eh? Porque para los últimos días que les quedan, por lo menos que tengan esa satisfacción y esa, al menos esa emoción, un poco se lleven la emoción, no sé a dónde, pero se la lleven. Entonces, hay personas que hacen esto. Son unos programas que hay para que la gente que quiera pues a acompañar a otras personas, ya no solamente para hablar o contarle historias, que está muy bien, o leerle libros, sino para cogerle la mano. Entonces, bueno, los abrazos, los besos y las caricias,
sí,
se dice que son la vitamina A, B y C, abrazos, besos y caricias, ¿no?
Y esto, entonces, tiene que, por ejemplo, la zona geográfica donde vivas y la edad también, sí, tiene que ver en, sí, todo esto, ¿no?
La zona geográfica hace mucho. Los nórdicos son más fríos.
Vaya.
Son más fríos porque viven más aislados también. Es que todo lo da la meteorología o la temperatura en la que tú vives. Tú, si tú tienes una temperatura muy baja siempre, ahora cuando está hace tanto frío, la gente sale menos, ¿cierto? Pero si sale menos, te aíslas. Si tú vives solo y no tienes contacto con la gente, pues tú, al final, es una cuestión cultural. No te enseñan a abrazarte, no te enseñan a que tú abraces, y como hace frío, pues tú te quedas en casa y tú no tienes contacto. Y el contacto y el tacto es importante. Entonces, esto hay que, bueno, pues hay que enseñarlo, y hay que, es un valor, ¿no?, que habría que enseñar a la gente. Entonces, la abrazoterapia pues es muy buena, ¿eh? No solamente es por el contacto físico, sino porque también acrecienta la alegría, la salud del individuo y además socializa. El abrazo con personas que más o menos, no una persona que llega y te diga, ay, te voy a abrazar, José Miguel, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, ¿no? El abrazo es una forma especial de tocar, y que hace que uno se acepte mejor a sí mismo y se sienta mejor aceptado por los demás. Porque si yo te abrazo a ti y te abrazo de una manera afectuosa y afectiva, ¿qué pasa? Que tú notas que yo, que para mí tú cuentas, y yo también noto para ti. O sea, tú notas que yo también soy, para ti, formo parte,
bueno,
de tus afectos.
Es un que, mira, ¿no? Voy a hacer una cosa. Te voy a mandar un abrazo virtual en este caso, porque no, vale, puedo dártelo físicamente. Marta, muchísimas gracias.
Gracias, y abrazos para todos. Que se abrace la gente y se contacte. Tacto y contacto.
Hasta luego, Marta, gracias.
Adiós.
Adéu. Doncs, després de parlar del tacte i contacte de les abraçades, us recordo que arribem a les 2 de la tarda, i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.